Ràdio Tiana presenta...
Som aquí. Bueno. Bona tarda i benvinguts al sisè i últim programa del Som aquí, l'espai radiofònic on els nois i noies del Consell d'Adolescents de Tiana són els protagonistes. Avui tenim a la taula de l'estudi a la Laia, el Juli, el Gerard i l'Àlex. Com esteu?
Molt bé.
Doncs avui amb el programa d'aquest dimecres 27 de juny tancarem la temporada del Som aquí. Comptant aquest, han estat un total de 6 programes en els quals hem tractat diversos temes, tots relacionats amb algun objectiu de desenvolupament sostenible que marca UNICEF. És per això que el programa d'avui farem un repàs a tots ells i parlarem sobre el que hem après aquesta temporada, però abans farem una petita reflexió final, llançarem un tema final que serà la relació dels adolescents amb les xarxes socials i el ciberbullying. Dit això, comencem.
Som aquí, amb Marta López.
Doncs abans de començar amb el tema, m'agradaria que el Gerard llegís el testimoni que li hem donat.
Todo empieza cuando tenía unos 9 y 10 años. No me acuerdo muy bien. Justamente tenía el Hotmail, el primer Facebook que me hice. Es el que tengo aún. Y ya en clase... Y ya en clase me hicieron bullying porque no sabía hablar español. No tenía experiencia hablando español. Venía de Holanda y estaba aprendiendo español. En la escuela supieron cuál era mi correo electrónico y empezaron a enviarme correos diciéndome que era un inútil, que era un pringao. Poco después fueron descubriendo mi identidad en internet, mi Facebook, las cosas que escribía, y todo se volvió en mi contra. Lo colgaba para sentirme bien y verme bien, y sentirme respaldado y cambió todo. Entonces me decían que ojalá me muriera. Me publicaban en el muro, me enviaban fotos, me comentaban, me escribían cosas. Me hizo sentirme una mierda. No podía dormir. Tenía estrés. Lloraba. Sentimientos de soledad. Nunca contaba nada a mis padres. Con mis padres no había mucha relación. Yo no busqué su apoyo. Sentí que no tenía el apoyo de nadie. Un día pedí ayuda a los profesores. Lo pasaron por alto. Entonces me empezaron a pegar. El bullying fue a más. Los que me hacían bullying, tanto físico como ciberbullying, eran chicos. Se sentían poderosos. Se reforzaban entre ellos. Todo era porque querían ser más, pero ser más, lo más. El bullying que me hacían consistía en perseguirme hasta casa, pegarme, quitarme las cosas, mandarme cartas insultándome. Me robaban los apuntes, los libros, me destrozaron 3 mochilas. Llegaba con moratones a casa. Emocionalmente creo que me destrozó más el ciberbullying. Porque había gente que no sabía quién era, o no lo podía saber. No era la agresión directa. Eran del grupo, pero a veces había más, menos. Ambos me destrozaron. Después dejé de conectarme a internet. Empecé a aislarme. Mis padres me notaban raro, cada vez más aislado, sin ganas de ir a clase. Mis notas cayeron, mi autoestima por el suelo. Pensaba que no podría hacer nada, hasta que empecé la ESO. El bullying siguió desde los 10 años hasta segundo de la ESO. Ahí es cuando cambié el chip y pasé a hacerme respetar. Empecé a meterme en consumos, drogas. A chillar, a ir con relaciones tóxicas para que vieran que no era un tonto. Me puse máscaras. Ya no era de simple vista. Ya no era de simple vista aquella persona simple y frágil, pero sí que lo era por dentro. Esa vida de consumos y relaciones tóxicas me llevó a entrar en FITA. En el fondo era por mi debilidad y por haber empezado un camino de consumos y relaciones que no era mi vida. No era la vida que quería llevar. Era una máscara de defensa de protección, para que no me hicieran más daño, para que vieran que encajaba y que todo me iba a ir bien. Porque así molaba, era popular, pero todo era por fuera, por dentro estaba fatal. Ahora tengo todos mis sentimientos reprimidos en alegría y rabia, porque pienso que me vieron débil, y ahora pienso que si me veo débil en algún momento de mi vida, me puede volver a pasar lo mismo, y no quiero. Tengo que trabajarlo y pensar en mi futuro, en que puedo conseguir las cosas, pero cuesta. Son años difíciles, y más cuando no tienes la aceptación de los demás.
Doncs, bueno, què us ha semblat aquest testimoni?
Bueno, molt real en alguns casos, i això que hi ha molts casos de gent que doncs consumeix drogues i, bueno, i es posa en relacions i comença a fer-se el malot i tal perquè es facin respecte.
I coneixeu companys que els hagi passat alguna situació així o que hagin hagut de canviar de personalitat per adaptar-se al grup social, per així dir-ho?
Bueno, no que jo conegui o que jo sàpiga, no fins a aquest punt, però gent que... No fins al punt del bullying, però gent que no li feien bullying, sinó que l'insultaven o coses així. Bueno, que comencés a tenir algunes actituds diferents per això, perquè no l'insultessin més.
Molt bé. Doncs aquest testimoni està extret de l'estudi de Save the Children que va publicar el febrer de l'any 2016, és a dir, les dades són de l'any 2015 aproximadament, no hi ha més actuals. Llavors, basat en aquesta enquesta, vam fer les preguntes a 21.487 estudiants entre 12 i 16 anys, que és més o menys la vostra edat, i les dades que comentarem al programa d'avui estan basades en aquest informe. Llavors, vosaltres considereu que heu sigut víctimes d'assetjament via xarxes socials, per exemple?
No.
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 Pot ser que algun cop.
Vale. Doncs segons aquest estudi, el 9,3% dels estudiants encastats considerava que havia patit assetjament i un 6,9% ciberassetjament. Us sembla una xifra alta o baixa?
Alta.
Bueno, depèn del grau d'assetjament en què ens trobem, perquè cada nen pot considerar un assetjament doncs diferent al que l'altre doncs ho consideri. Llavors, el percentatge és depenent dels nens.
Però tampoc és depèn dels nens. Vull dir, si el nen, aunque vegi un assetjament mínim, sí que el pot exagerar, però l'assetjament segueix havent.
Sí, exactament, bueno, concretament en aquesta enquesta, abans de respondre si havien sigut víctimes d'assetjament o no, els hi donaven una definició per veure si es sentien identificats. Llavors, després d'aquesta definició, deien si he patit o no he patit. És a dir, ja partien d'una base d'assetjament, és això, això, això. Llavors deien sí. Doncs sí que he tingut assetjament o potser, si és puntual, no consideraven que fos. Llavors, per exemple, per transformar aquest percentatge en xifres reals, el percentatge d'alumnes que diuen que han sigut víctimes de l'assetjament serien uns 111.000 en total de tots els estudiants d'ESO d'aquell any, del 2015. I, bueno, no, perdona, serien 111.000 nens i 82.000 nenes. És a dir, que els nois pateixen més bullying que no pas les nenes.
Però mundialment, dius?
A nivell espanyol.
Vale.
A nivell d'Espanya. Llavors, el que dèiem d'això d'insultar algú, per exemple, aquí el que diu que l'insult és la manifestació més recurrent de l'assetjament. I 6 de cada 10 estudiants reconeixen que algú els ha insultat i més de 2 de cada 10 els sofreixen diàriament. Què us sembla aquesta data?
És una dada... És alta. Vull dir, el problema dels insults és que molta gent el té normalitzat. Jo ara li dic a algun amic, o sigui, jo ara li dic a algú en general un insult i si no el repeteixo moltes vegades no li afecten perquè no se'l prenen tant com moltes vegades es tindria que aprendre, però ja molta gent ja l'han insultat repetidament i gent com per exemple aquí deia els professors l'ignoraven. Molta gent diu, bueno, només t'ha insultat, quan és algú que pot arribar a afectar molt.
Exacte. Creieu que un dels principals problemes de l'assetjament és que normalment està entre iguals en el sentit de que és un nen cap a un nen, llavors no hi ha una posició de superioritat en el sentit de que no és ningú adult, sinó que són dos nens. Llavors el fet de ser un nen de 12 anys el que sigui dolent, potser els mestres o els mateixos pares no li donen la importància que té, perquè potser diuen és cosa del nen o és temporal, però creieu que amb aquesta actitud el que es fa és potenciar que a la llarga acabi insisteixi en comptes de parar-lo a temps, que continueixi? O sigui,
jo crec que sí, ja que no, ningú està parant aquell nen. I si no es para aviat, pot arribar a quan ja comença a créixer, que ho tingui com tan acostumat a fer-ho que ho vagi repetint sempre. I llavors, en un punt que ja ho ha fet, imaginem, durant 5 anys, no es pot parar perquè no s'ho prendrà tan en sèrio si el reganyen per fer això.
I seguint amb l'insult, també un de cada 3 nens i nenes diu que ha sigut insultat algun cop per internet o via mòbil. És a dir, seria el 25%, o sigui, una quarta part de... És una xifra bastant elevada, el 25%, que alguna vegada algun amic us ha dit, o sigui, us ha dit, mira, m'han acabat d'insultar o així.
Bueno, jo crec que és molt freqüent que t'insultin via internet o via xarxes socials. Bueno, és que a mi de fet m'han insultat, però no, ho trobo com molt normal, perquè avui dia, pues, gairebé tothom l'han insultat per internet, digui jo.
El problema és quan t'ho fan repetidament. Si tu estàs a una xarxa social i t'insulta un nen així, sigui desconegut o conegut, doncs, bueno, et donarà igual, saps? Però si ja t'ho va fent consecutivament, doncs ja seria el problema.
Jo crec que el que major ajuda a que la gent pugui insultar per internet és que moltes vegades es fan comptes que no es pugui saber qui és, amb noms falsos, amb imatges falses, i clar, si tu insultes algú i mai sabran que has sigut tu, si no és obvi, pots seguir-ho fent, ja que ningú et pararà, ja que no poden.
Sí, exacte, l'anonimat és una de les claus a l'hora de l'assetjament via xarxes socials, sobretot comptes així falses que es fan dels típics skaters, que pot començar amb una broma i al final pot ser algo realment greu de que afecti la persona, de que queda d'arribar això a assetjament ja més greu. Llavors, aquesta dada també és interessant perquè diu que la meitat dels encastats reconeix haver insultat o dit paraules ofensives a algú. És a dir, en algun cop de la seva vida ha insultat algú. És el que hem parlat.
Jo crec que tothom ha insultat per internet, però hi ha casos i casos. Per exemple, està el cas, imagina't, jo què sé, que estàs a un videojoc i sempre t'estan guanyant. Doncs igual t'enfades i els insultes. Però clar, si és algú que coneixes a l'institut, i és això el que hem dit abans, que crees una compte falsa, també no és el mateix en un moment d'enfado que en un moment de...
Per diversió.
Sí, d'un moment que ja saps qui és i ell no sap qui ets.
I aquesta dada potser us interessa a vosaltres, que diu que hi ha més assetjament entre els més joves, és a dir, dintre d'aquesta enquesta separaven entre els de primer cicle d'ESO i els de segon. Llavors, el que veien és que hi havia més assetjament en el primer cicle d'ESO, que és el que esteu vosaltres ara mateix, que no pas al segon cicle. Què penseu sobre aquest?
Sí, jo és que penso que el bullying es sol produir en les nostres edats perquè, en definitiva, les persones acaben madurant i ja els hi és bastant igual a qui insultar i a qui no insultar. Jo penso que, si t'hi fixes, els adults és que no hi ha quasi cap cas de bullying o ciberbullying, és perquè la gent va madurant i, bueno, això.
Bueno, hi ha molts adults, o sigui, sí que és veritat que hi ha adults madurs i hi ha adults que encara no han madurat, pel que sigui, però ja no sé si algú el coneix, que és el mobbing, que és el bullying que es fa als treballs, és el bullying que es fa ja entre adults. I clar, en part sí que és veritat que molta gent madura i passant els anys disminueix el bullying. Però clar, hi ha excepcions.
Perfecte. Doncs la següent dada diu que dintre d'aquesta enquesta les noies són les que sortien pitjors parades. Un 10,6% enfront d'un 8% de nois deia que havia patit alguna vegada assetjament. I en ciberassetjament, un 8,5% de les noies davant d'un 5,3% de nois. Llavors, quina creieu que pot ser la causa de que les noies siguin les que més pateixin assetjament? I també diu que els nois són els que més provoquen l'assetjament.
jo crec, en les xarxes socials, especialment, les noies ho fan servir molt més que els nois. Els nois, doncs, normalment tenen altres gustos, encara que també són les xarxes socials, però les noies utilitzen les xarxes socials molt més de temps que els nois. Llavors, doncs, al estar molt més de temps a les xarxes socials, doncs, hi ha, doncs, molts més problemes amb les noies que amb els nois.
Sí.
Clar. També està en la societat actual, desgraciadament, la gent, bueno, no tothom, òbviament, però per norma, per dir-ho així d'alguna manera, perquè és com ells ho pensen, les dones no poden jugar a videojocs, és algú que no... O sigui, si ets dona i jugues a videojocs, ets una rareta, ets un marimacho, pel que jo he vist, clar, no em sembla just, o sigui, els jocs no et posen en títol, només poden jugar nois, òbviament, no posa jo, ja que tothom pot tindre els seus gustos i un noi pot jugar amb joguines que estiguin considerades per la societat que són només de noies i viceversa.
O sigui, creieu que també té un... que si es fes una educació més igualitària també solucionarien part d'aquests problemes? És el que proposa, o sigui, el que insinues, no?
Sí.
Vale. I doncs passem a les causes per les quals les víctimes són assetjades. En aquest cas, el top 3 de motius són per són assetjades simplement per ser molestades, perquè els tenen mania, i pel seu aspecte físic. És a dir, i la dada més impactant potser és que els nens i nenes que alguna vegada han provocat assetjament han dit que el motiu més freqüent és que no ho sabien perquè ho havien fet. És a dir, no tenien un motiu concret per fer l'assetjament, simplement l'havien fet. Llavors, i la segona causa és per gastar una broma. Llavors, què us diuen aquestes dues?
Jo penso que és una mica dels tres aspectes, no? Primer, jo crec que comença és per fer una broma. Després, doncs, acabes posant l'excusa de no saps per què ho estàs fent i aprofites el perquè, jo què sé, té una orella rara o el nas molt gran.
Sí.
Bàsicament això.
Sí, sí. Molt bé. I en el cas dels perfils de les víctimes i dels assetjadors, una cosa curiosa és que s'ha vist que en els dos casos el que faltava era falta d'autoestima, és a dir, tant el que acosa, el que fa assetjament, com el que el pateix.
Sí, normalment, bueno, en alguns casos, els que no han problemes, els que insulten i els que fan bullying, són gent que té problemes amb la família o coses d'aquestes que l'inciten a fer aquestes coses.
També un perfil clàssic és la falta d'empatia dels assetjadors. És a dir, en tots els casos s'ha vist que no tenien empatia ni assertivitat cap als altres. Llavors, bueno, creieu que amb una educació més emocional basada en això, en l'assertivitat i l'empatia, també s'acabaria amb aquest assetjament?
Doncs jo crec que sí, perquè si la gent comença a ser més empàtica amb la gent i més assertiva i, bueno, que pensi més amb les víctimes d'aquestes persones, pues baixaria molt més el percentatge de bullying, ciberbullying, no?
Molt bé. Doncs, si voleu, podem llegir el segon testimoni que teníem.
Marina, 25 años. Al principio el acoso no era algo diario. Sí que de vez en cuando hacían algún comentario porque siempre he estado gordita. Pero yo tenía a mis amigas en el cole. No es que estuviese sola. Pero luego pasó una cosa que fue lo que desencadenó todo. Fue tercero de la ESO. Cuando tenía 15 años, más o menos, me puse mala una tarde, y no pude ir al clase. Después me acerqué al colegio con mi madre a recoger mis cosas para poder hacer los deberes y una niña en la puerta del colegio nos dijo que algunas personas habían estado cogiendo mis cosas, que habían estado jugando a fútbol con ellas y que me habían tirado cosas a la basura. Cuando llegué a clase, vi que algunas cosas estaban en la papelera y que me faltaban otras. Mi madre habló con la profesora después de eso y empezaron a preguntar a la gente en clase para ver quién había sido. Como nadie decía nada, nos amenazaron con castigar a toda la clase y empezaron a sacar a gente para hablar uno por uno con ellos, hasta que al final expulsaron a una chica. Entonces fue cuando noté que algo cambiaba y toda la clase me hizo el vacío, incluso mis amigas. Eso fue lo más duro, porque pensé que mis amigas de toda la vida me iban a apoyar, pero no. A partir de entonces, cuando iba a clase, la gente me miraba mal o no me saludaba. No me acuerdo bien de todo en aquella época. Mi memoria ha borrado algunas cosas. Tengo un poco de memoria selectiva. No recuerdo que ningún profesor viniera a hablar conmigo entonces o hablase con el resto de la clase. Sí que es verdad que la tutora intentó buscar a la persona que había tirado mis cosas, pero lo gestionó mal porque en realidad me convirtieron en el objetivo de toda la clase. Por las mañanas no quería ir a clase. No tenía ganas de salir de la cama. Nunca he tenido problemas con los estudios, pero era como ir sola a clase, sola con un montón de gente. En los recreos estaba sola, o me iba a la biblioteca a leer. Los fines de semana a veces jugaba con mi hermana pequeña, pero nada más. Los pasaba sola, no salía. Eso duró como 2 meses. Y unas semanas antes de que acabase el curso, tuve un accidente de moto. Me hice daño en una pierna y me raspé los 2 brazos. Los tenía en carne viva, así que tuve que estar de reposo en casa durante varias semanas y no pude volver al colegio. Eso para mí fue un alivio. El curso siguiente cambié de colegio, me fui a instituto. Fue como abrirme al mundo. Empecé a conocer más gente. Gente que de verdad valía la pena. Durante todo el tiempo que duró aquello, ningún amigo me apoyó. Mi único apoyo fueron mis padres. Aquello me hizo sentirme más insegura de mí misma. Sentía mucha ansiedad y a veces me daba por comer. Hubiera sido bueno tener apoyo psicológico en aquellos momentos porque entonces no era capaz de entender ese abandono que sentía. No guardo rencor ni odio. Lo que hice fue aprender de aquello. Intento siempre pensar en los demás y me he hecho más fuerte. Hay que informar de que es el acoso y qué consecuencias puede tener a las personas que lo sufren. Yo no sé si mis compañeros y compañeras de clase eran conscientes de que lo hacían, eran conscientes de que lo que hacían tenía un nombre, que tiene unas consecuencias y que afecta emocionalmente, porque habría que educar más en la empatía. Muchas veces he pensado que les diría si me los encontrase, y la verdad es que no lo sé. Si pudiera volver atrás, intentaría cambiar algunas cosas, intentaría hacer algo. Quizás trataría de hablar con la gente, explicarles que en el colegio tomó unas decisiones sin contar conmigo cuando expulsó a mi compañera. Y yo quedé como la chivata. Entonces me sentí desprotegida. Siento rabia y mucha impotencia cuando veo y escucho las noticias sobre las situaciones de acoso. Hace poco vi en las noticias que un colegio había indemnizado a una alumna porque había sufrido bullying y pensé que al menos se habrían tomado medidas. Hay que cortarlo de raíz, informar, intervenir y atender a las personas a las que se lo han hecho. Además, ahora con el móvil y las nuevas tecnologías es hasta más fácil hacerlo. Y también es más cobarde. El acoso no es solo que te peguen, es también que te hagan el vacío y que te insulten. La historia de Marina.
Molt bé, doncs què us ha semblat aquest segon testimoni?
Penso que a vegades la gent és molt mala persona perquè quan tens un problema i els altres companys de classe o amics que et penses que són amics et deixen doncs de banda per quedar bé davant la classe i els altres companys. I penso que això és com de ser gent com molt hipòcrita i que no pensa en els altres.
Molt bé. Bueno, l'Elna acaba d'arribar, hem fet el canvi amb el Gerard. Estem parlant sobre el ciberassetjament i l'assetjament escolar. Hem escoltat, bueno, hem llegit dos testimonis reals, hem parlat sobre dades d'assetjament. Bueno, què pots dir sobre el tema?
Doncs que... Bueno, no crec que digui alguna cosa que no hagin dit els meus companys, però bueno, no sé, que penso que està aquest, bueno, el bullying, el ciberbullying i l'assetjament i tot en general, que si segueixi passant al segle XXI és molt fort i que hi hagi persones com els professors de les escoles i persones que ho veuen des de fora que no facin res, em sembla molt fort.
I bueno, en el cas del testimoni que hem vist, la solució que va fer la professora va ser més pitjor el remei que la malaltia. Creieu que també s'hauria de fer una... Suposo, no sé si ho fan, suposo que sí, però els professors mentalitzar-los encara més sobre la importància de no només d'agafar temps un cas de bullying, sinó també de no incentivar actituds com aquesta del xivato, no? Del típic d'això. Creieu que... Bueno.
Sí, penso que actualment ja, com s'han vist o s'han produït ja tants casos de bullying, doncs ja els col·les estan plantejant fer més classes parlant del tema i d'incentivar, doncs, no abusar dels nens més dèbils o que són nous o que no coneixen a gent, doncs això. I també penso que els professors haurien de tindre més sensibilitat amb les persones que, doncs, pateixen i no fer el que se'ls ocorreix per així, doncs, no sé, no, com no saber beneficiar-lo i beneficiar, doncs, els altres companys per continuar, doncs, abusant de la víctima.
I jo crec que abans de ser professor com a tal, no sé si us fa allà, però fer com un minicurs ensenyant coses d'aquestes, com no incentivar, com parar el bullying i coses d'aquestes.
I vosaltres com a alumnes us han fet alguna xerrada sobre aquest tema? O...
Bastantes, sí. Per això, doncs, penso que actualment ja s'estan reduint els números de casos de bullying.
I creieu que per un pare que és més difícil que el seu fill sigui víctima d'assetjament o que sigui el culpable de l'assetjament?
Jo penso que pel pare és més fàcil, doncs, tindre un fill que és el que acosa, no? Perquè, a veure, que no és fàcil cap dels dos casos, però no sé, perquè el pare del noi que l'acosa, doncs, el pot parlar i li pot dir les conseqüències que té i, no sé, pot evitar que ho faci. I els pares de la víctima, doncs, no sé, el que han de fer és evitar que els demés ho facin. Llavors ja no es depèn dels pares, sinó que també es depèn de les altres persones. I llavors penso que és més complicat.
Però també, normalment, si un nen acusa altra gent, en part, no tot, també és l'educació que rebi el nen. L'educació és molt important, ja que depèn de com els pares l'eduquin, ell farà coses o coses dolentes o coses bones.
Molt bé, doncs, ara farem una pausa i continuem la segona part, però abans farem una petita reflexió de tot el que hem parlat aquesta primera part. Qui vulgui començar?
Bueno, jo és que acabo d'arribar i no puc dir gaire cosa. Però, no sé, que...
Laia, que no has parlat gaire.
Jo crec que...
De tot el que hem parlat, que és de les dades que he dit, o que és el que més t'ha cridat l'atenció, o...
A mi la pregunta, que has fet una pregunta de... Que em sembla que ha sigut l'última, de què és més difícil, tenir un fill que faci el bullying o tenir que el rebi. Jo crec que és més difícil que el faci, perquè sigui, pot ser que no només li faci a una persona, que li faci a més. Llavors és més difícil de parar el fill.
Perfecte. Molt bé. Doncs amb aquesta última reflexió que acabem la primera part del programa, fem una pausa i tornarem amb el repàs dels temes que hem tractat al llarg de la temporada.
Les notícies de Tiana al 107.2 de la FM. Tot el que passa al poble, explicat des del poble.
Escolta cada dia l'informatiu a les 8 del vespre amb les notícies més destacades. Repassa els butlletins a cada hora i la resta d'informatius a les 12 de la nit, les 7 i les 9 del matí i la 1 del migdia. A més, segueix el minut a minut amb la nostra web www.lalocaltiana.cat.
Ràdio Tiana. Torna't a connectar. La bona música no passa de moda i en Pep Sánchez i la Carme Cussó t'ho demostraran cada dilluns a la tarda.
Sintonitza el 107.2 de la FM tots els dilluns de 5 a 7 de la tarda i escolta L'Embalat, el programa musical de Ràdio Tiana. Recupera les cançons de la teva vida i demana les que vulguis conèixer. L'Embalat, tots els dilluns de 5 a 7 de la tarda al 107.2 de la FM.
Ràdio Tiana, torna't a connectar.
Twitter i Facebook t'informen de Tiana. Assabenta't de tot el que passa, estigues informat al moment del més destacat. Tot el que passa ho expliquem al moment a les xarxes socials.
Segueix-nos a Twitter, @lalocaltiana.
Segueix-nos a Facebook, La Local Tiana.
I assabenta't al minut del que passa al teu poble.
La Local Ràdio Tiana. Torna't a connectar.
Benvinguts de nou a l'últim programa del Som Aquí, l'espai radiofònic on els adolescents de Tiana són els protagonistes. En aquesta segona part del programa farem un repàs de tots els temes que hem anat tractant aquests 6 programes, sobre els temes, les experiències que heu viscut, el que heu après, el que us ha agradat més, el que us ha agradat menys. Llavors comencem amb els primers programes, que van ser els dos primers, si no m'equivoco, que vam tractar diversos temes sobre els ots, per exemple, les energies renovables, l'aigua potable, l'educació de qualitat, el treball digne, etc. Llavors, durant aquells programes, vosaltres vau fer una mica de periodistes i vau preguntar a gent sobre què opinaven sobre aquests temes. Llavors, el que m'agradaria saber és que reflexionéssim una mica sobre què us va semblar aquella experiència i què n'heu après. Llavors, comencem, si vols, per l'Elna.
Bueno, doncs, no me'n recordo gaire, però bueno... A lo de l'aigua potable, doncs, vam estar buscant informació, vam trobar que hi havia molta part del planeta que no podia, ja sigui, accedir a aigua potable o tenia molt poca part d'aquesta aigua. I que també, quins eren els altres?
Sobre educació de qualitat... energies renovables, bona salut, treball digne.
Bueno, doncs... Sí.
Bueno, me'n recordo que vam parlar sobre la vostra experiència com a estudiants, perquè just havíeu fet el canvi de primària a ESO, llavors vam parlar una mica de com havia sigut l'adaptació. Ara seria interessant, potser, ja que hi ha acabat el curs, com ha sigut aquest? Ha sigut el primer o el segon any d'ESO?
El primer.
Segon.
Primer i segon. Com ha sigut Vosaltres heu acabat el segon cicle, llavors començareu el tercer i vosaltres heu començat el primer i l'estareu acabant. Llavors m'agradaria saber dels dos com ha sigut aquest any i com enfoqueu l'any que ve.
Bueno, pues, doncs per nosaltres, bueno, jo, la Laia i tots els que vam passar doncs, de sisè a primer, va ser un canvi molt, molt gran, no?, de passar a primària, no estar fins a la tarda, els horaris també són molt, canvien molt i totes les assignatures es compliquen. Al principi costa, no?, costa doncs, fer el canvi de primària a ESO, però jo, bueno, per lo menos jo personalment em vaig anar adaptant i al final t'acostumes i segueixes un ritme de treball normal al final.
Bueno, i el que passa a segon d'ESO és que, bueno, com han dit elles, el primer d'ESO és com l'any d'adaptació a l'institut, del canvi, i llavors ja a segon d'ESO seria més l'any on ja estàs més còmode, ja coneixes els professors, ja coneixes com van les assignatures, els exàmens, llavors és un any més ja més còmode.
Molt bé. I com enfoqueu de cara al segon cicle?
Jo enfoco de cara al segon cicle doncs, major rendiment doncs, acadèmicament, ja que penso que doncs, comencem un nou cicle i per el que diuen els meus companys i companyes més grans, doncs, que és un altre nivell de rendiment de treball i llavors doncs, ens haurem d'esforçar, però jo crec que mantindré les meves notes acadèmiques.
Perfecte. Doncs, si voleu, passem al següent programa que vam fer, que va ser centrat en dues ONGs, la Proactiva Open Arms, perquè just aquella setmana havien retingut el vaixell i vam tenir el testimoni d'un dels coordinadors de l'Open Arms que explica la seva experiència. Vam també reflexionar sobre el tema i també vam tenir aquí a l'estudi el Moi Caral, que era de Països Sense Fronteres, i ens va explicar el seu testimoni. Què us va semblar aquell programa? Què és el que més us va agradar, el que vau aprendre? O...
Va ser aquell programa on vam anar al vaixell i vam veure, no?, totes les parts del vaixell i tal, no?
Va ser, bueno, vau parlar sobre allò. Ah, no. O sigui... Però sí,
dia,
si voleu.
Aquell dia que van detendre el barco a Itàlia. Vas a Itàlia, no?
Sí.
Bueno, que parli una altra.
Bueno, doncs, jo recordo que sí, que va ser com una notícia molt... No, que va vindre com molt, molt de sobte, no? Que no, ningú s'esperava, no? Portar aquesta ONG ja és coneguda, és, no sé, com perquè de cop els hi prenguin el vaixell on portaven refugiats. No sé, va ser una notícia molt, no sé... Per lo menos per mi va ser com dir, no pot ser, sí, hem avançat tant, hi havia tanta gent ara preocupada en aquests temes i ara els hi prenen el vaixell, va ser com molt, no sé.
Hi ha gent voluntària, que s'ofereix voluntària per recollir gent necessitada, que van aquests vaixells que tenen molts percentatges de morir i que la gent... Bueno, els italians en aquest cas arrestin aquesta gent que l'únic que està fent són bones causes.
Molt bé, i relacionant aquest tema amb un actual que va passar fa poc, coneixeu el cas del vaixell de l'Aquarius, del vaixell de refugiats, que a Itàlia i a Malta el van rebutjar i a Espanya va acceptar que atraqués. Bueno, us veu, en aquell moment us veu informar sobre el tema o veu sentir parlar? I en aquell cas, què us va semblar aquesta notícia?
Bueno, jo, lo típic que entres, bueno, al Google o algo i et surt les notícies, no? I vaig veure que a València i altres països estaven ja preparats perquè arribés al barco amb els refugiats i vaig pensar que per lo menos, doncs, Espanya per lo menos havia fet algo de profit, no? I doncs això, no? Em va semblar bé, doncs, que si a Itàlia, Malta, no les acceptaven, que els acceptessin aquí.
I vosaltres veu sentir a parlar? O us heu entrat ara? També podria ser, no? molt bé. Doncs, la segona part del programa va ser l'entrevista amb el Moi Caral, de Països Sense Fronteres. Vosaltres ja coneixíeu aquella ONG o la veu conèixer just aquell dia?
No, jo ja la coneixia.
Jo també la coneixia.
Jo també, perquè crec que vam fer fa uns anys una altra entrevista amb ell. Crec, em sembla recordar, però no estic segur. Sí.
Molt bé. I què us sembla el paper de Pallassos Sense Fronteres? És a dir, tant el que va explicar el Moi que feien, com l'ONG en general, la funció que té.
Em sembla que és una experiència molt enriquidora per part dels voluntaris, ja que coneixen doncs noves formes de fer i els problemes que solen tindre les persones doncs refugiades que estan en guerra i tenen problemes doncs o econòmics o no sé, molts casos.
I també, bueno, és una experiència que a part, veus com està la gent allà i llavors doncs també com t'obliga a canviar la teva personalitat, ja que veus personalment a la gent més necessitada i llavors pues tu per dintre també canvies.
Molt bé. Doncs el següent programa vam parlar, era el Dia Mundial de la Malària, llavors vam parlar una mica sobre aquesta malaltia i també sobre l'associació Nens de Premià de Mar, que era una associació sense ànim de lucre formada per mares i pares amb infants amb necessitats educatives especials i específiques. Llavors, us posaré un tall sobre què és aquella associació per vosaltres que no la coneixeu, per si voleu opinar sobre el tema.
Hola, bona tarda. Soc la Pilar, presidenta de l'associació Nens al municipi de Premià de Mar. Nosaltres som una associació que està formada per pares i mares amb fills amb necessitats educatives especials, independentment de la necessitat que tingui el nostre fill. Dona igual si té una dislèxia, si té un TDA, si té un TEA, si té un trastorn específic del llenguatge o té altres capacitats. Ens vam trobar que el problema que teníem era sortir-nos de l'estàndard, de l'alumne estàndard. Quan ens sortim d'aquest estàndard, ens trobem a nivell educatiu, sanitari, social, ens trobem moltes barreres. Principalment la falta de recursos i de suport a les escoles, la falta de conscienciació per a la societat del que representa ser diferent, i totes aquestes raons ens fan que intentem canviar les coses. Volem deixar de posar etiquetes. Ser diferent és el més comú avui. Hi ha més gent diferent que no igual. I és el que volem una miqueta. Conscienciar la societat, trobar recursos per a aquestes escoles que no tenen suport, trobar eines perquè aquest col·lectiu que té una diversitat funcional tingui una inclusió real i no de paper, una inclusió real en el dia a dia.
Molt bé. Doncs, com m'heu pogut sentir, aquesta associació és de mares i pares que tenen fills amb TDAH, que és la hiperactivitat, amb autisme, fins i tot també els que són superdotats, que també tenen problemes a l'hora de l'educació perquè tenen altres capacitats i a classe o s'avorreixen o perden l'interès. Llavors, sobre aquest tema m'agradaria saber si coneixeu algú o que pateixi alguna d'aquestes necessitats educatives especials.
Jo vaig conèixer un nen, jo coneixo un nen que de fet doncs em porto molt amb ell i té TDAH d'agressivitat, però en plan es sap controlar perquè ha tingut molts reforços i cada vegada millora. I també coneixo un nen que té bastants problemes ja que té TDAH d'agressivitat, d'hiperactivitat i hi ha un de concentració o alguna cosa així, d'estudi, no sé. Bueno, que té bastants problemes i que, penso que està en el mal camí, però, penso que necessita reforç per, dur endavant la seva vida.
Molt bé. I en el teu cas, són amics teus o almenys companys?
El primer que he mencionat, sí, però el segon, no. Vale. Anava al meu col·li, però ara viu a la Badalona i res en especial.
I la relació amb aquest amic és igual que amb els altres? Menys.
Sí. Perfecte. Sí.
Molt bé. I vosaltres, que veu estar en el programa, què podeu dir?
que bueno, recordeu? Jo no conec a cap nen ni cap nena amb aquests símptomes, però sí que sé de nens que coneixen a altres persones i bueno, penso que aquesta associació està... És una bona idea, està ben pensada, perquè sí que és veritat que hi ha com una etiqueta per als alumnes i que hi hagin persones, ja sigui amb discapacitats o més capacitat mental de lo normal, doncs que per lo menys hi hagi gent que les entengui i puguin doncs, anar al seu nivell i ajudar-les a anar poc a poc o més ràpid.
Perfecte. Doncs ja comencem, anem a l'últim programa que vam fer, el programa especial a Can Riera sobre els refugiats, que vam tenir com a convidat el fotoperiodista Pau Coll, i va presentar també la seva exposició The Backway sobre fotografies i escrits, analitzant en profunditat què passa amb les persones migrants africanes abans d'emprendre l'aventura cap aquí, cap a Europa. Llavors, què recordeu d'aquella sessió i què és el que més us va impactar o alguna cosa que vulgueu destacar sobre aquell dia?
A mi em va agradar bastant aquella sessió perquè vaig aprendre moltíssim de les rutes que dona a terme i dels problemes doncs, que es troben doncs, fent el recorregut aquest. Llavors, el que em va impactar més és que si passaven per Líbia, crec que era, hi havia com moltes associacions o màfies, si es pot dir així, que sequestraven i que esclavitzaven doncs, els africans que volien... Doncs, dur a terme una nova vida i un futur millor, no? Llavors, pues això, que els mataven o els esclavitzaven i això pues, crec que no està ben fet, evidentment.
Jo vaig aprendre molt en aquella sessió perquè jo no pensava que en aquells països fos tan perillós venir aquí a Espanya perquè jo tampoc coneixia aquestes màfies que hi ha a Líbia i llavors, pues, això, que vaig aprendre les dificultats que tenen aquestes persones per venir aquí a Espanya.
Molt bé. I tornant una mica a l'actualitat, ara mateix hi ha una mica d'estat en general arreu del món, sobretot als Estats Units i a alguns països europeus, que està ressorgint un altre cop aquesta dreta més racista, més extremista, i sobretot va començar amb la crisi dels refugiats. Què penseu, després de veure i de que us expliquessin quines són les vivències d'aquestes persones fins a arribar fins aquí, què penseu quan algun espanyol, perquè amb l'Aquarius també ho van fer, en comptes d'entendre'ls o d'intentar ajudar-los, estiguin hostils i pensin que volen venir aquí a robar-nos els treballs o a robar-nos els diners de la... Què penseu sobre aquesta actitud, sobretot després de pensar, de veure com, què és el que han dit que passa a aquestes persones?
Penso que per pensar d'una forma així s'ha de ser bastant poc empàtic, molt poc empàtic, i no sé, i està doncs, poc educat, no, en si, perquè... No sé, jo penso que t'eduquen d'una manera que igualtat per tothom i que... I doncs això, llavors penso que qui pensa que és això, pues pensa que els africans, en aquest cas, pues són inferiors a nosaltres. Llavors pues penso que no està bé pensar d'aquesta forma.
Jo penso que tothom, totes les persones d'aquest planeta, tenen els mateixos drets, perquè al cap i a la fi estem en el mateix planeta tots. I això, que no s'hauria de pensar amb aquesta mentalitat que pensen algunes persones.
Perfecte, doncs si algú vol fer alguna reflexió final abans de fer una pausa sobre el... Si no, anem a l'última pausa del programa i ja tornem amb la reflexió final del programa en si. Què us ha semblat, com ha funcionat, si repetiríeu, si què milloraríeu o què afegiríeu. Tot això serà després de la pausa.
quart creixent. El programa de creixement personal de Ràdio Tiana. Presentat per Davinia Ferrando i Enric Benito. Cada 15 dies tens una cita a Quart Creixent, de 4:30 a 5:30 de la tarda dels dijous, a Ràdio Tiana.
Pilotes fora, cada dijous de 6:45 a 7:45, amb Marc Brugat i Laia Patau. 107.2 FM, Ràdio Tiana.
I'm going to Louisiana and get me a mojo hand. I'm going to Louisiana.
Torna el blues a Ràdio Tiana amb la música del Diable versió 2.0 cada dos divendres de 5 a 6 de la tarda.
I'm going to fix my woman so she can't have no other man.
En Josep Maria Domènech ens descobreix el blues, la màgia del ritme dels 12 compassos, la música base de tots els moviments moderns, com el rock, el ritme en blues, el reggae i altres. La música del Diable 2.0 torna a la 107.2 de la FM, a Ràdio Tiana.
Estem ja a la recta final del Som Aquí, el programa de la local Ràdio Tiana on els adolescents són els protagonistes. Per acabar, com sempre, us demanaré que us feu una petita reflexió final aquest cop, però m'agradaria que féssiu un balanç de la temporada i del programa en general, que us han semblat els temes que no us han impactat més i que milloraríeu o afegiríeu. Llavors comencem per l'esquerra, en aquest cas.
Bueno, en alguns casos d'aquestes sessions, bueno, en la majoria, no en tots, m'han semblat molt interessants perquè bueno, jo he après, com he dit abans, diverses coses sobre els refugiats, sobre les màfies de Líbia i totes aquestes coses, i que això, que algunes m'han semblat doncs importants a conèixer.
Ho he dit bé?
Bueno.
Bueno, jo penso que aquestes sessions d'aquest any han estat molt enriquidores i hem après molt perquè al cap i a la fi tots són problemes a nivell internacional i bueno, pues, les necessitats que necessiten les persones per poder viure i la igualtat de les persones.
Jo crec que m'han servit molt perquè m'he enterat de més coses i hi ha gent que s'ha pogut enterar de més coses.
Bueno, doncs, penso que tots els programes han sigut, ens han donat a conèixer coses que ens pensàvem que coneixíem o que coneixíem o que no. Bueno, ho hem mirat tot amb més determinació, amb més informació, i això penso que ho hauríem de fer tots els que estiguessin interessats, perquè és bo doncs aprendre i a més conversant, passant-nos-ho bé i no sentats a una taula i amb un professor davant. Llavors, així també aprens moltes coses i per lo menys és més entretingut.
Perfecte. I en aquesta recta final també tenim a la Marta Martorell, del Consell d'Adolescents de Tiana, que cada últim dimecres a mes ha portat aquí els nois i noies a l'estudi. Quina valoració fas tu del programa i de l'evolució dels adolescents i dels temes i tot?
Bueno, una miqueta jo crec que l'objectiu de fer un programa mensual amb adolescents era donar a conèixer les ODS, o sigui, els objectius de desenvolupament sostenible, els adolescents de Tiana. Crec que a poquet ho hem anat aconseguint. També un dels objectius que marca UNICEF a Catalunya és el programa de Nova Labadà, que això vol dir que els objectius de desenvolupament sostenible els hem de fer propers a les problemàtiques que tenim aquí, no veure sempre que la pobresa està fora, que està al tercer món, i per tant jo crec que això també és una de les coses que a poquet hem anat aconseguint. Però tal com deia l'Elna i com deia el Juli, jo crec que un dels temes és interessants és que hem anat apropant molts temes als adolescents de Tiana, però que això es pot fer extensiu a altres joves d'aquí del poble. Què significa això? Doncs com per exemple l'última sessió que la vam fer oberta aquí a Can Riera, que va ser el dia que vam recollir diners per Proactiva i amb el llibre de relats solidaris, doncs crec que potser de cara a l'any que ve, si a ells els hi ve de gust, crec que seria interessant que pugéssim la ràdio a l'institut i que hi haguessin dos o tres programes dels que féssim que fossin oberts a tots els nois i noies de l'institut i que participessin més, que lideressin ells com a membres del Consell d'Adolescents, però que els poguéssim fer extens a altres nois i noies de l'institut. Hi ha alguna proposta més que ells tinguin ganes de fer, doncs benvinguda serà. Però bueno, jo penso que ells també han millorat molt a l'hora de parlar, han millorat molt a l'hora d'exposar temes. Al principi fèiem allò de que feien una entrevista propera, o sigui, amb algú proper de casa, i tot això fa també que ells comencin a ser una miqueta periodistes, no? Adolescents periodistes, però que comencin a entrar dintre de l'àmbit. Per mi sempre estar amb ells és superpositiu, perquè són tots molt macos, i a part que sempre tenen moltes ganes de participar i crec que això és un potencial molt, molt gran que té el poble.
Doncs moltes gràcies a tots i totes per les vostres opinions i per les vostres reflexions. Nosaltres ara ens acomiadem per últim cop, us desitgem bones vacances i que el Consell d'Adolescents torni amb força al curs vinent.
Som aquí perquè els adolescents tenim molt a dir.